Passen 3 minuts de 2:15, moment d'obrir la nostra secció d'història antiga, recent, d'història també del comerç santcugatenc. Toni Samsó, què tal?
Bon dia, doncs aquí som, aquí estem i...
I esperem que aquí estarem en un futur,
en
també,
principi,
eh?
En principi, sí. No, jo hi penso ser.
Sí?
A mi, si els altres hi són o no sé, millor que hi fossin, eh?
Ah, fantàstic.
Sigueu tots i totes, però jo hi seré.
Ah, fantàstic. Escolta, venim a parlar un mes més d'un comerç emblemàtic, d'un comerç que porta molts anys obert a Sant Cugat, d'un comerç que forma part d'aquest paisatge que veiem quan caminem pel centre. Avui, quin és aquest comerç?
Avui parlarem d'un comerç que es manté estèticament, és un comerç que ha mantingut l'estètica i que té 33 anys, 33 anys, oi, Valentí? Aquí sí. Tenim en Valentí Rubric, que és el propietari, el gerent, o el que... Bueno, és el que és allà, o que estava allà,
sí,
o que...
Allà.
Forma part de la família dels que porten el negoci aquest. És així?
Exacte, sí.
Aleshores, perquè hi ha tota la família més o menys posada allà dintre.
Sí,
és així?
Més, bueno, no, tota la família bueno, no, però...
La part...
Sí, el nucli.
L'esquelet aquest, com l'eix, sí. L'eix aquest.
Hem dit el nom?
La botiga es diu Paperinski.
Ah, val, dic, perquè si m'era important.
Paperinski del carrer Xerric.
Efectivament.
Que està allà amb un raconet que sí, que segons com no la veus, però quan la veus, ostres... Quina botiga més maca. Sí, que és cert, perquè és una botiga que manté una mica l'estil, eh?
Gràcies.
No, sí, perquè hi ha botigues que...
Què hi ha, Paperinski?
Paper.
A part del Valentí, què hi ha?
Paper. Paper amb tots els seus derivats. I després serveis d'impremta, d'impressió, bàsicament, de disseny, coses d'aquest tipus, sí.
Paper en totes les seves variants.
Sí.
Bé, totes no. Algunes no.
En moltes.
Per exemple, paper moneda n'hi ha molt poc.
Per paper moneda a la caixa, deu ser dir.
No gaire, no et pensis. No,
però la gent paga amb targeta.
Saps el que és bo d'aquella botiga? És que entres a mirar, perquè és una botiga que crida l'atenció, perquè bueno, hi ha coses molt, molt específiques, i aleshores de volta mires una estanteria amb unes caixetes amb tot de fulls per escriure allò, notes i per escriure cartes o per escriure notes i això, de felicitació, coses aquestes, de molts tipus, de molts colors, i aleshores, ostres... Jo no volia un full blanc, i aquí els trobes perquè n'hi ha de beix, de torrat, de teula, de no sé què. Per tant, per dir alguna cosa, després tenen moltes més coses, sobres també de diversos colors. Llavors és una botiga que t'hi pots perdre una estona allà dintre.
Sí, perquè a més amb els anys també es van acumulant coses. Encara que quedaries parat, i jo he quedat parat, de la quantitat de papers diferents que hi ha. Vull dir, això és... molt determinat pels materials, per les matèries primeres, per... En fi, és un món.
I d'on surt la idea de muntar una botiga de paper?
D'on surt la idea? Bé, sorprenentment, idea, en el sentit de la paraula, no hi va ser. O sigui, això va començar... A veure, nosaltres, la meva dona i jo, som mestres, vam estudiar filosofia i lletres, que es deia llavors, i treballàvem en l'ensenyament. I llavors un projecte que vam voler tirar endavant va ser la creació d'una escola catalana. Llavors encara... Bé, quan nosaltres vam fer aquest plantejament encara vivia en Franco. Estava ja agonitzant, però encara es donava guerra. I aleshores aquest projecte es va realitzar l'any 78, és a dir, vam obrir una escola, l'Escola Vents, amb una torre al camí de Can Trabal. I bé, allà vam muntar-ho amb amics, amb en Pere Formiguera, el fotògraf...
Fotògraf, sí.
Que és íntim amic meu, era íntim amic meu, etc. I amb en Pere, una de les coses que teníem així...
Ho diguem ara, avui fa 8 anys que Pere Formiguera rebia el Premi Extraordinari de Ciutat de Sant Cugat.
Ja.
El 6 de març del 2011. Precisament doncs mira, és un moment de...
Doncs
és...
Havíem de parlar...
Llavors canviem de tema i parlem d'en Pere.
Podem tenir tot un programa per parlar d'en Pere.
Sí, doncs no estaria gens malament que el fessin.
Sí.
Bé, doncs una de les il·lusions que teníem era, a part del tema de l'escola, naturalment era muntar una editorial. Però era una idea molt poc comercial la que teníem de l'editorial. Era més aviat una editorial independent, una idea artesanal gairebé de l'edició. Una idea que passava per tenir un mínim instrument d'impressió, de realització dels projectes que nosaltres volguéssim tirar endavant. I això va portar a crear una impremta petiteta, que en principi volíem posar a l'escola perquè servís també per papers, difusions, escrits de propaganda, qualsevol cosa d'aquestes que necessités a l'escola. Però l'escola no tenia un espai molt, molt ampli i ja tenia prou problemes soleta, només li faltava això. I vam fer-ho al carrer Xerric. Al carrer Xerric en Pere havia llogat un pis per anar-se'n a viure. Projecte que, com tots, o com molts d'en Pere, eren molt llargs de realització. En Pere feia unes gestacions gairebé d'elefant. I el pis portava, em sembla que 2 anys allà tancat sense que ningú hi anés, i vam decidir doncs posar allà l'editorial, les màquines, que eren petites, llavors tot eren offsets i coses així, i vam estar treballant allà. A baix hi havia un local que abans havia sigut d'un... era el mateix amo, però havia sigut una matalasseria, i després es va reconvertir en un bar. I llavors era el lloc on anàvem a prendre cafè, així, quan... bé, el lloc on anàvem a distreure'ns, diguem-ho així. Un dia vam baixar per anar a prendre cafè i ens vam topar amb la porta tancada i un cartell que posaves lloga. Mira, havia plegat. Com que això d'estar treballant en un pis era molt incòmode pel tema impremta, doncs...
Són pesos...
Sí, era una llauna, i a més era...
Un llavall i pujar paquets de papers i baixar paquets de papers...
Sí, encara que l'impremta fos petita i els tiratges fossin petits, vull dir, jo qualsevol dia vaig dir espatllarem l'ascensor i aquí ens voldran matar tots.
Sí, no era un lloc còmode.
No, en absolut. Llavors, doncs mira, és que vam gairebé sortir del cartell i ens vam anar a la immobiliària i vam llogar el local. I aquest local va ser la seu... Bueno, en principi teníem el pis i teníem el local de baix, però ja vam posar les màquines, magatzem, i va ser la seu de l'editorial fins l'any 85. L'any 85 l'escola ja s'havia traslladat on està ara, al camí del Crist Treballador.
Crist Treballador, sí.
Que també obro un parèntesis que no ve massa al cas, però ho dic, que hem demanat repetides vegades a l'Ajuntament que li canviés el nom per el nom de Pere Formiguera, i de moment... hi ha un silenci administratiu, bueno, que es pervera, i portem ja anys amb això. Però bé, tanco el parèntesis, això en parlarem un altre dia. Va haver-hi una...
Això depèn de la comissió del nomenclàtor, en tot cas, que no...
Pues la comissió del nomenclàtor podria dir una cosa o una altra, no?
Sí, o no,
però... Molt bé, si podria dir que no, si per exemple, no? Sí. Però no diu res, ni blanc, ni negre, ni sí, ni no. Bé, tanco el parèntesis.
Tanquem parèntesis. Fer-ho Formiguera està obrint molts parèntesis.
Sí, però... sí, aquest programa em sembla que serà necessari. Bé, doncs... va haver-hi una crisi forta en l'escola. Bàsicament, per resumir-ho molt, perquè això també va ser molt complicat, el tema de la crisi de l'escola, però bàsicament hi havia l'opció, diguem-ne, dels fundadors que formaven part del CPEC, una associació d'escoles privades que volien passar a ser públiques, emparat per la Generalitat, i els que volien que continués sent privada. Bé, es va haver-hi tota una sèrie de mals de cap, una sèrie d'històries, van acabar guanyant l'opció que volia que fos privada, i aleshores els que érem, diguem-ne, els fundadors, ens en vam apartar. Entre aquests que se'n van apartar, doncs, a part d'en Pere i jo, òbviament, hi havia la meva dona, la Isabel, i una amiga de la meva cunyada, la Pilar, li deien Pilon, però bueno, la Pilar. I es van trobar així una mica cansats, molt cremats del tema de l'ensenyament, per tot el que havia passat l'últim any, tot això, amb ganes de fer una cosa diferent, amb necessitat de fer una cosa diferent. A més, l'editorial estava passant un moment d'una crisi forta, aquí hi hauria una història amb tema de subvencions que no es cobraven i coses d'aquest tipus, i vam dir, mira, tenim una impremta aquí que es dedica a fer coses més o menys minoritàries i amb un component estètic més o menys acurat, etc. I tenim molts papers, els tenim aquí en el magatzem, molts papers, doncs posem aquests papers a la venda. I llavors vam fer això, vam obrir un espai que aproximadament era la meitat del que és ara la botiga, l'altra part va continuar dedicada a l'editorial, a la impremta, bàsicament igual, i la botiga va obrir, em sembla que pocs dies abans de Nadal de l'any 85.
Un bon moment.
Bé, no, hauria tingut que obrir un mes abans.
Sí, això anava a dir. Feia una mica tard.
Sí. Jo crec que tots els errors i novetades que es poden fer quan fas una cosa, i en aquest cas quan obres una botiga, nosaltres els vam cometre.
Però no tens la sensació, Valentí, ara que ho acabes de dir amb aquestes paraules, de que el comerç llavors es podien cometre errors i novetades i acabar tirant endavant, però que avui en dia, si comets un error o una novetada, te'n vas a l'aigua?
I a vegades, sense cometre l'error
sí,
i la novetada,
sí,
també
evidentment,
te'n vas a l'aigua.
Estava... Sí, sí.
No, és evident que la cosa s'ha complicat moltíssim i per mal. És a dir, en tots sentits. Vull dir, ara em sembla que seria impossible muntar una escola amb els recursos que teníem llavors.
Home, ara una escola segur que seria difícil.
Que bàsicament eren... Em sembla que 1,5 milions de pessetes el que teníem en el moment d'obrir. Que bé, 1 milió de pessetes de l'any 85 no és el mateix cas, clar que siguin 7.000 o 8.000 euros, no? Però no crec que fos possible. Tampoc crec que fos possible el tema de l'editorial. Encara que sí és cert que actualment hi ha una revifada de projectes editorials independents molt interessants. Però també hi ha al mateix temps una crisi en el sector de les llibreries.
Sí,
és complicat,
sí,
és molt complicat.
Tot el, bueno, és complicat en general perquè hi ha tot el tema de digitalització i no sé què, com no facis una cosa
hi ha molt
específica.
Sí.
I,
encara que jo
estic
convençut...
Seguiu tenint màquines a dintre fent alguna cosa
impuls
o no?
És que després va aparèixer el tema de la informàtica.
Això no va preguntar-te ara, per aquesta editorial i aquesta impremta, com els hi va anar?
Mira, va haver-hi com una mena de curva pujant i una curva baixant. La curva pujant va ser la facilitat de realitzar projectes com els nostres, que evidentment eren tiratges curts, d'una manera molt més operativa. A mesura que els ordinadors van començar a tenir funció, nosaltres va entrar el primer PC operatiu, perquè abans vam tenir un ordinador que no va haver-hi manera de casar-lo.
Que no parava.
No, al contrari, no va parar del tot. Vull dir, fins i tot...
que no operava. No,
ah, que no operava.
Parava.
Ah, perdó, he entès malament. Sí. L'any 84 va entrar aquell ordinador allà i el vam canviar perquè el proveïdor venia al mateix temps material per la impremta, vam dir, té, te'l tornem, i dona'ns planxes i coses d'aquestes perquè entrarem. Sí, sí. L'any 86 va entrar el primer PC, amb disquets i aquelles coses flexibles que hi havia, i això ja va representar un cert canvi. I després l'aparició de programes de composició, que va venir molt ràpid, els PageMaker, sobretot, nosaltres som uns fidels al PageMaker, que no t'ho pots ni imaginar, va ser revolucionari en tots sentits. Tot i que la màquina offset va estar operant fins fa relativament poc temps, fa potser 3-4 anys que la vam jubilar per falta d'espai, perquè pel meu gust jo l'hagués mantingut. Però hi ha una mica perquè... la textura d'una impressió en offset no és comparable massa amb una textura d'una impressió digital. I a més hi ha una cosa que és molt
important. Què creus que és millor, l'offset?
Mira, com més antic és un sistema, millor és. I menys rendible és. És així.
Si va relacionat.
El resultat potser és més especial, però evidentment...
Però és molt més car.
Però comercialment no és... Bueno, comercialment...
No, esclar, és que ara amb l'ordinador fas una cosa i dius print
botons,
i la màquina comença a imprimir-ho.
En quatre tecles fas...
En canvi, l'altre, que si els fotolits, que si... A més, la impressió en color era una planxa per cada color, casar-ho...
Això és una miqueta, també passa una miqueta, faig un parèntesi també, com amb l'àudio, el disc de vinil o el disc CD.
Anava a dir el mateix, que els vinils tornen ara.
El disc vinil, quan va sortir el CD, tothom estava molt content perquè el CD, doncs, tenia molt més resistent, era... però la qualitat de so, els que els hi agrada la música, en vinil, donava una sensació més de...
Més càlida.
Exacte. Sobretot més càlida.
Sí.
I això és una cosa que en el següent també va fer molt de furor. Tanco parèntesi.
Sí. Això també passa una mica amb les fotografies impreses en paper fotogràfic.
Exacte.
O les que tens allà en una carpeta que diu Vacances 2006. No és el mateix, no és el mateix recuperar-les. Fins i tot sense anar més lluny, aquestes velles Polaroid que encara queden, quan treuen una foto, no és el mateix que aquestes noves tipus de... que no són el mateix.
És cert.
Vaig trobar en una caixa una Polaroid del meu pare que encara funciona.
Però aquestes fotos instantànies tornen a funcionar, tornen a tenir èxit.
El problema és que he de buscar una... on poden mirar la càmera per dir-me si encara funciona bé, quin tipus de paper necessito, etc, etc. Però a part d'això, si encara funciona, no sé com pot ser, però encara funciona.
Bueno, perquè tampoc no tenen massa secrets aquestes màquines, són molt bastant precàries.
No, el problema...
De tota manera, sí que és cert que clar, la digitalització s'ha anat imposant a tots els camps, i és una realitat, no? I aleshores el comerç també...
Però aquesta seria, diguem-ne, la curva ascendent, és a dir, en el sentit en què es millora de possibilitats, perquè conserves els antics, conserves les màquines antigues pel que pugui caldre, encara que ja dic que per qüestions d'espai la tenim guardada en un racó, Però, esclar, el ventall de possibilitats d'impressió que s'ofereixen tant, els, ja parlem, estem parlant de la botiga, sorprenentment, però bé, de la gent que ve a demanar-te que imprimeixis coses, com pels projectes, ja siguin editorials, que ara se'n fan molt pocs perquè la crisi va caure com una llosa sobre això, sobre el sector, diria. En fi, no es pot comparar. És molt més rendible, les possibilitats són molt més àmplies i tot és molt millor. Però, al mateix temps que pujava això, baixava el que podríem dir-ne el consum de llibres i sobretot les edicions així independents i totes aquestes coses. I la veritat és que jo... A mi em sorprèn bastant que Sant Cugat, que encara hi hagi, em sembla que són 4 llibreries, no?
Sí.
Em sorprèn. No, crec que hi ha més voluntat que... Una mica com nosaltres, que també hi ha més voluntat que economia.
Sí, de totes maneres, gràcies a aquesta voluntat i a aquesta gent que insistiu i que creieu en el que esteu fent això, doncs també el comerç aquest més tradicional o més de proximitat aguanta, perquè avui amb aquesta globalització centres comercials i tot això, clar, el petit comerç va perdent, i les vianantitzacions i totes aquestes històries van traient...
Podem parlar d'això, també.
Poder. Sí, no, és que també...
Pots, ens queden alguns minuts i sempre acabem preguntant per això.
S'ha de parlar de... Perdona, eh?
Sí, sí.
Si, per exemple, a tu, en el vostre cas, poder no, perquè hi ha un carrer bastant de vianant, no? El carrer Xerric, i el carrer La Lluna, i el carrer Santa Maria, però tu creus que us ha afectat o afecta el comerç aquest de proximitat, el fet de la vianantització?
A veure, jo amb això sóc molt radical. Ho sento.
A favor de, o
a favor,
en contra de...
A favor.
A favor de què? De la vianantització?
Sí, sí, sí. Per mi és definitiu. El que passa és que hi ha com una inèrcia. La gent del comerç deu ser un tret biològic molt conservador.
Sí, totalment d'acord.
És dir, quan apareix alguna novetat, la idea primera és dir no.
No.
Per exemple, parlàvem del tema informàtic i les impremtes. Bé, les impremtes, perquè nosaltres també treballàvem amb impremtes, hi havia feines que perquè no podíem fer-les o per allò, les portàvem a fer, teníem uns impressors de confiança. Doncs aquests es negaven. Em sembla que algun d'ells es va jubilar negant-se a acceptar la impressió digital com una alternativa a la impressió offset. Però és que quan vam començar vaig conèixer impressors que no volien ni sentir parlar de l'offset, sí, sí, que estaven encara amb la impressió tipogràfica, per entendre's la de cop, allò que patapam,
vull dir, feien aquell soroll, aquelles màquines,
sí, sí, que feien el plom, tot allò, es quedaven calvos, sí, sí, i agafaven, sí, sí, alguna cosa lletja, sí.
No, anava a dir, perquè això de quedar-se calvo no necessàriament has de treballar en una
empresa. No, però si treballes amb plom, això és la primera senyal de que
vas
malament.
Sí, de que t'arribarà abans.
En tot cas, el Valentí encara, vull dir, té un...
No, Valentí no hi hauria de treballar gaire.
No hi hauria de treballar gaire.
Perquè té molta cabell, encara. El pot tenir un color determinat, però el té molt...
Jo no arribaré a la vostra edat amb cabells, ja us ho dic ara.
Això deu ser pels auriculars, a tu.
Sí, això deu ser per això.
Doncs... Sí, de tota manera, hi ha llocs que tots treuen del platell i tots posen el
cabell. No, un ha d'acceptar les coses.
Ah, està bé.
De tota manera, sí que és cert això que has dit, i amb això estic totalment d'acord, que el comerç, per defecte, passa una miqueta com a les comunitats de veïns, que sempre hi ha un veí que sempre diu no d'entrades, i tu planteges fer alguna cosa a la comunitat i el no vagi per davant. Uh-huh. Doncs amb el comerç... en el comerç també passa el mateix. I a més, jo ho he viscut de molt de prop, això.
A mi, hi ha un exemple, que és el Portal de l'Àngel de Barcelona. El Portal de l'Àngel de Barcelona va fer unes suposicions als comerç d'allà. Perdó. Quan es va... Perdó. Perdoneu-la, em sembla que comença a haver-hi cosa primaveral.
Sí, i tant.
Quan una oposició, vaja, manifestacions i de tot, i negativa, que deixessin de passar els cotxes per portar el de l'Àngel, si és vist, doncs porteu la ruïna. Bé, van passar anys, tot això. Ara me'n recordo que fa 2 o 3 anys va haver-hi una manifestació, perquè es veu que hi ha alguna sortida de pàrquing o alguna cosa estranya. I de tant en tant passa un cotxe.
Que els molesta ara que passi el cotxe.
El cotxe. Intenta passar pel carrer Santa Maria un cotxe i veuràs què et passa.
Sí, sí.
El carrer Xerric, com que hi ha alguns pàrquings i coses d'aquestes, ja sembla la Rambla, de cotxes.
Sí, ja en passen força, sí.
Però intenta passar per aquests carrers. Sí. I ara, la carretera de Cerdanyola, que estan tots enfadadíssims...
Ui, és un altre tema, aquest, sí.
I volen anar a la guerra gairebé, d'aquí 2 o 3 anys, quan allò sigui el projecte que és, prova de passar un cotxe per la carretera de Cerdanyola jo i és molt possible que no surtis viu.
Us he de dir que espero que em continuïn deixant passar amb cotxe al carrer de la Creu, que no s'enfadin amb mi, perquè a vegades és necessari per cada banda de casa un moment, que no passa res. Sí, una... Jo com a veí estic molt content, i els comerciants del carrer de la Creu han dit tots que estaven contents amb com havia anat.
Jo vaig veure uns cartells que deien que no.
No, a l'Avinguda de Cerdanyola és una altra cosa, crec. El carrer de la Creu és una altra...
A Cerdanyola vaig parlar amb un comerç, concretament, que volia portar-lo aquí, i, bueno, volia portar-lo, i vaig convidar de venir aquí per parlar del comerç, i em va dir que no, perquè diria moltes bestieses, perquè amb això de la vienantització, bueno, es van encenent ells sol allà.
No sé, si sabem de quin comerç estem parlant directament. No, per dir-ho, però jo crec que...
És igual, la qüestió és que sí que estic d'acord que amb la gent d'entrada diuen que no. A veure, sí, perquè aquí estem acostumats. Jo em recordo, anaves a comprar el tortellet i paraves davant. Anaves a comprar el no sé què i paraves davant. I, clar, això s'acaba, però això és inevitable, és l'evolució. És que no sé si és evolució o desevolució, però és la tendència, és evident.
És que al final el problema és la quantitat. És a dir, quan hi havia quatre cotxes, no era un problema que la gent anés a buscar el tortell amb cotxe. Quan hi ha 400.000, sí, és un problema que la gent vagi a buscar el tortell amb cotxe. Clar. Aleshores, és simplement això.
I a més, és que no s'hi podria anar. És a dir, si avui s'hagués de venir amb cotxe pel centre ciutat, seria impossible. És que no. Llavors ens queixaríem de que hi ha masses caravanes, de que el poble no sé què, perquè no engull, perquè els pobles tenen, per molt que vagin creixent i tal, tenen un nucli que són petits. I els carrers són petits. Jo em recordo quan passava l'autobús pel carrer Santiago Rosano, allò era un perill, perquè l'autobús, si badava, ja també hi ha fotut un cop amb els retrovisors al cap, perquè, a més, les voreres eren estretes. Per tant, i això és un canvi que jo penso que és natural, la vienantització dels pobles. Ho han fet amb ciutats i pobles grans, i que, escolta, el que passa que bé, al principi costa...
El que passa és que aquí hi ha un exercici, hauria d'haver un exercici complementari per part de l'administració, sempre anem a parar el mateix, és clar, que és... Esclar, hi ha una competència i molts comerciants la posen com a exemple de gravi comparatiu amb les grans superfícies. Les grans superfícies, d'alguna manera, són aquella infecció que no s'acaba de detectar però que va generant
malalties, malestars.
I això, però és allò que no acabes de... Poso el termòmetre i febre sí. No tinc, però jo no em trobo bé, no? Doncs pel comerç petit, pel comerç de la ciutat, les grans superfícies, és aquesta infecció. No vull dir que sigui un càncer, perquè no ho és, però una infecció, sí.
Home, sí.
I llavors, esclar, dius, és veritat, tu te'n vas a una gran superfície, aparques, puges, compres, puges al cotxe...
No, i vas prenes, a casa. Veus i te'n vas.
I sí. Te'n vas. Bé, són dos models de comerç diferent, evidentment.
D'aquí...
A mi també em sembla meravellós sortir de casa i anar a comprar allò que necessito, a la farmàcia, el pa, el que sigui.
I després que també aleshores el que s'ha de fer és pensar en què pots vendre tu, en el que pots comercialitzar tu, que marxi una miqueta del tradicional o posar valors afegits i aquestes...
Precisament, històries. Ens queden 2-3 minuts, però, Valentí, ara mateix hem parlat de la història de com va néixer Paperinski, però ara mateix, què hi trobem allà? És a dir, quina...
Bé, com ha dit el Toni, de fet, periòdicament s'ha plantejat la possibilitat de renovar la botiga. Diu, és que portem molts anys i tot això. S'ha fet debat i s'ha arribat a la conclusió de que no. Perquè sí, és cert que potser guanyaríem algun segment de clientela que ara no tenim o que li cridaria l'atenció a una gent que ara potser no li crida, però la botiga té un gran avantatge i és que, i això ens ha permès, penso jo, aguantar la crisi, més o menys, té un sostre, és a dir, té una clientela que li agrada aquest tipus de producte i que ve.
Però quin tipus de producte és? És a dir, si ara... O sigui, a mi què em crida l'atenció per anar a comprar Paperinski?
O quan entro per decidir-me per comprar.
Sí.
Jo ho tinc molt clar, a mi, personalment.
Sí, doncs trobaràs papers especials, papers fets a mà, llibretes, dissenys de llibretes, llibres blancs, carpetes, capses, ara menys, però també hi ha capses, etc. I t'oferirem un servei, postals, moltes postals, papers per embolicar, moltes coses d'aquest tipus.
Perdona, no? Per això vull dir que aquí trobarem coses que possiblement...
No les trobaràs enlloc més perquè el tant per cent no te'l puc precisar, però en tot cas segurament és més del 60, sobre el 70% aproximadament, per sorprenent que sembli quan entres allà, de tot el que hi ha a la botiga és un disseny nou nostre i fet per nosaltres.
Doncs això és el que s'ha
de... I, per tant, no ho té ningú més. Això, segons com, és un avantatge i segons com és un inconvenient.
Però ja, clar, però... tot és, té un avantatge i un inconvenient.
Sí,
però sí que en aquest cas et desmarques una miqueta del comerç més tradicional, més comercial i més, més fred, no? Que és una miqueta el que passa als centres comercials, que és un comerç més fred.
Sí.
No hi ha el tracte aquell, la valentia, escolta, mira, necessito la Isabel. Isabel, que l'altre dia em vaig donar un paper, ja no sé quin dia era...
Els centres comercials, però, per exemple, el carrer Santa Maria també, El carrer Santa Maria, tu comences a passejar avui en dia, ara, pel carrer Santa Maria, i si vols que et digui la veritat, no és excessivament diferent, a part de volums i de coses, de passejar-te pel carrer, pel Passeig de Gràcia, o per qualsevol ciutat de
París. Centres comercials de cel obert, oi?
Mana, perdó?
Centres comercials de cel obert.
Sí, d'alguna manera sí.
Doncs, en fi, carrer Xerric, número 25, Paperinski.
Molt bé, 33 anys, número 25.
33 anys, exacte, us podeu acostar a veure el Valentí i l'altra gent que hi treballa en aquest comerç històric del qual hem parlat avui al Sant Cugat a Fons. Toni, moltes gràcies.
De res, home, ja ho saps, jo aquí al peu del canó.
I Valentí, gràcies per venir.
Gràcies
per la feina de tots aquests anys. Un comerç més d'aquests que aguanta, esperem que en puguem anar veient més i que aguantin durant molts i molts anys. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a les 9 en aquest programa que hem fet, que us parla Albert Prat i l'Àlex Vázquez i l'Adrià Tirado al control tècnic. Que vagi bé, ens retrobem demà.